minuts i mig per sobre de les dues de la tarda encarem aquesta recta final de l'Andorra Actualitat, com sempre fem, amb la tertúlia, esperant també que arribi una de les nostres tertulianes d'avui, la Patrícia Bragança, però ja tenim a l'estudi a l'Elisa Moixell. Elisa, bona tarda, benvinguda.
Què tal? Bona tarda, Montse.
De moment anem fent tu i jo i sí. La Patrícia que es reenganxarà i cada ben segur que...
Segur que...
Que ho enganxa ràpid,
molt
el
ràpid,
tema, perquè,
Patrícia,
de fet, avui volia parlar... De fet, dos temes que podríem relacionar-ho i, vaja, que ja en parlàvem fora d'antena, perquè avui, lògicament, els protagonistes són el fred i les escudelles, que avui t'he tret de les escudelles. No sé si ets escudella, jo no, tu.
A mi m'encanta l'escudella, sí. El que passa és que avui no l'he menjada, però m'encanta. I m'agrada moltíssim. I a casa, l'escudella, pues, sempre hi havia un dia a la setmana on no tenia que ser el dia de Sant Antoni, precisament, però sempre hi havia un dia a la setmana que menjàvem escudella. M'agradava molt.
Home, és un plat típic d'aquí, del
típic,
Pirineu, de terres de muntanya.
Exacte, i a més ideal per dia com avui.
Sí, ara comentàvem amb la Jael Pozo, de fet,
sí.
Que en parlàvem que a la Massana, tot i que avui és el patró, no?, de la parròquia, i que és un dia festiu, que patien, ostres, potser pel fred,
sí.
No?, per la neu, potser no tindrem a molta gent, i déu-n'hi-do la gent que tenien fent cua per tal de poder gaudir d'aquesta festivitat, o sigui que la tradició es manté bastant molt viva.
Afortunadament, i que no decaigui.
És un lloc on s'han concentrat moltes personalitats de l'àmbit polític. Escoltàvem també declaracions del cap de govern, Antoni Martí. Deixem que la Patrícia agafi posicions, que ja la tenim aquí a l'estudi amb nosaltres. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
I, de fet, lògicament, ahir la notícia també destacada va ser l'alliberament en què sortia de la presó, en presó preventiva, que 22 mesos ha estat en presó preventiva Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra, passava a arrest domiciliari, això sí, monitoritzat, i han estat 22 mesos de presó preventiva, com dèiem, i finalment aquesta sentència del Tribunal Constitucional davant les reiterades peticions del mateix Joan Pau Miquel de poder continuar el seu arrest, però a casa seva, s'ha fet efectiva. Primer de tot, valorar la situació. Joan, el cap de govern no ha volgut entrar a valorar la decisió del Tribunal Constitucional, així que us deixo a vosaltres que primer dongueu aquesta pinzellada, aquest primer cop d'ull.
El primer cop d'ull, home, pues que ja era hora que sortís de la presó preventiva, és la meva opinió. Llàstima que s'hagi tardat tant en prendre aquesta decisió, i és una pena que tingui que arribar al Tribunal Constitucional, perquè, evidentment, això retarda el procés perquè això s'hagi pogut dur a terme, no? Jo crec que, a veure, ser jutge és una professió, com totes les professions, on moltes vegades, si t'equivoques, pues, l'equivocació sobre si una persona ha d'anar en presó preventiva i de quant temps, en aquest cas, no?, té que ser difícil prendre moltes vegades per un jutge una decisió, i suposo que ho fan conscients de lo que això significa, però que s'ha de ser molt curós abans de dictar la pèrdua de llibertat d'una persona, molt curós, molt curós. I això ho dic perquè a la nostra presó hi ha més casos de persones que estan en presó preventiva, no? I també les estadístiques diuen que n'hi ha masses casos dels que hi haurien de ser per norma, no? Hi ha un tant per cent més elevat aquí que en altres països. Potser que hauríem de fer una reflexió a veure de per què això és així i com es pot arreglar perquè això no passi tant. Perquè darrere d'aquestes persones hi ha famílies, i darrere hi ha tota una sèrie de gent que pateix, i poden haver-hi persones joves, nens joves, que els queden marcats d'alguna manera, no? I això, després, arreglar-ho és molt difícil. i hauríem de ser capaços de pensar molt i molt amb les conseqüències que comporta la pèrdua, decidir la pèrdua de llibertat, que moltes vegades no hi ha altra solució, però s'hauria de pensar molt i molt, i sobretot si és presó preventiva, pues, analitzar realment totes i cada unes dels pros i els contres, i no fer-ho, en tot cas, no fer-ho tan llarg com ha sigut en aquesta ocasió, no? Perquè llavors ja d'alguna manera no respectes els drets de la persona, com en aquest cas. Tot això jo crec que ha de servir de motiu de reflexió, i de com enfocar moltes vegades totes aquestes resolucions des de potser altres perspectives més humanes. Jo em quedo amb això, amb aquesta capacitat que hem de tenir tots de reflexionar. Aquesta, en aquest cas, jo crec, a més, s'han fet judicis paral·lels a la societat. Andorra és molt petit, no? I com que era el conseller delegat, jo ho he sentit amb moltes persones, bueno, pues representava la banca, no? I com que era, representava la banca, doncs, bueno, doncs ja està bé aquest escarment de que estiguin. També els banquers poden anar a la presó, evidentment, que els banquers, si han fet un delicte i s'ha provat aquest delicte, s'han de condemnar, però no solament perquè sigui banquer. Vull dir, en Andorra, al ser tan petit, pues, les persones també prenen partit en seguida en funció de les simpaties o antipaties que pugui tenir aquella persona, o a lo millor ni tan sols la coneixen, però bueno, és igual, prenen partit en seguida, no? Uh-huh. I entre tots ens ha de fer reflexionar si moltes vegades el nostre comportament és l'idoni.
Patrícia,
molt tècnicament, la veritat és que quan judicialment es pren una decisió com aquesta, la de restringir la llibertat d'una persona, que és un dels béns jurídics més premiats que tenim, que és el fet de poder ser lliures, quan realment un jutge decideix, doncs, limitar aquesta llibertat i posar la persona en un centre penitenciari, doncs òbviament aquesta decisió s'ha de meditar moltíssim, però no només pel raonament propi que pot tenir aquell jutge, el judici de valor que pot efectuar en aquell moment per prendre la decisió, sinó també ha de veure si la seva decisió s'adequa a l'ordenament jurídic. Això és molt important, perquè la mesura de presó provisional, com la seva paraula ho diu, és una mesura necessària davant d'un fet, però no és la pena en si, no està aplicant un càstig. Jurídicament no s'ha concebut, ni cap país democràtic té la percepció de que una mesura de presó provisional és el càstig. No, és una mesura que s'ha de prendre de forma provisional, de forma cautelar, per evitar, com diu el Codi Procediment Penal, doncs que hi hagi la fugida de la persona, hi hagi una obstrucció a la instrucció, hi hagi la voluntat d'eliminar proves. Llavors és una mesura que apareix necessària en aquell procediment. Independentment de que després s'arribi o no una condena, en el moment del procediment és la que s'ha de veure si realment reuneix els requisits per adoptar-la. I aquí tenim la conseqüència més directa de la modificació que hem tingut del Codi Procediment Penal, perquè en principi no es podien atorgar més de 2 pròrrogues d'una mesura de provisional, de presó provisional, que normalment no podia anar més enllà de 2 pròrrogues de 4 mesos, és a dir, teníem unes mesures que com a molt podria anar fins als 12 anys, l'any, els 12 mesos, perdó, perquè és la primera de 4, i 2 pròrrogues, 4, una vegada prorrogada, i 4 més, llavors era la de 12 mesos. I ara tenim la possibilitat, en certs delictes de caire greus, en el sentit en què tenen previstes penes de presó que poden superar els 10 anys, podem tenir, doncs, l'aplicació d'una mesura de presó provisional que es pot prorrogar fins a 4 vegades, que és el que ha passat, per això tenim 22 mesos de presó preventiva. 4 vegades són molts mesos, la veritat. És molt més és necessari realment 22 mesos per poder mantenir una instrucció. Són molts mesos d'investigació judicial. Recordo que la judicial és ja després de que el servei de policia hagi fet tota la seva investigació, tinc un informe contundent sobre indicis de delicte, i que el que fa el jutge és complementar aquells inicis d'indicis de criminalitat. 22 mesos és molt per dur una instrucció. És veritat que és un tema complex, és un tema de blanqueig de diners que té prevista una pena severa en el Codi Penal, és un tema que pot tenir lligam amb crim organitzat, no dic que el tingui o que no, però és, així es tipifica en el Codi Penal. Per tant, és un tema seriós, i 22 mesos són molts mesos, amb la qual, com bé deia la contertuliana, s'ha de prendre amb una convicció de lo que la decisió que s'està prenent és la correcta per salvaguardar la instrucció. I el que ens ha dit el Constitucional és que no, a aquestes alçades no apareix com la mesura idònia per salvaguardar la instrucció. I d'altra part, tenim en compte que s'hagués pogut allargar molt més, perquè el Codi de Procediment Penal permet que s'allargui encara més la presó provisional, perquè si abans que s'acabés aquesta última pròrroga s'hagués fet la conclusió del sumari i s'hagués passat a Tribunal de Corts, Tribunal de Corts encara disposa d'un any més, de 12 mesos més, de poder mantenir una persona en presó provisional. És un termini, des de sempre ho hem dit, des dels advocats sempre hem dit que creiem que era un termini excessiu, perquè, recordem, la presó provisional no és el compliment de la pena, és una mesura de caire cautelar per mantenir, salvaguardar la instrucció sense que hi hagi obstrucció, però no és una pena. La pena la dicta el tribunal, en cap moment la pot dictar el jutge d'instrucció, perquè llavors estaria vulnerant d'una forma molt flagrant el principi de presumpció d'innocència. No?
En aquest punt s'ha referit avui a l'exadvocat del germà Cierco, Jaume Bartomeu, president de SDP, al fet de que s'hagi vulnerat això, no s'hagi respectat la presumpció d'innocència. Vosaltres veieu més coses que s'hagin vulnerat en tot aquest procés? Lògicament tu, Patrícia, coneixes, no?, tot el funcionament...
Jo no em vull posicionar a favor de o en contra, perquè jo no tinc tots els elements que possiblement té l'advocat que en un primer moment va assistir. Evidentment no puc pronunciar-me sobre si sí o no hi ha hagut una vulneració d'aquest tipus, perquè per poder dictaminar-ho o tenir una idea sobre això has de tenir directament el coneixement de tot el dossier, de tot el contingut. Però jo només puc dir que és que no es pot confondre les dues coses. I en aquest cas, malgrat sigui una pena de presó molt llarga, en cap moment s'ha anat més enllà de lo que permet el codi. Altra cosa seria és que anéssim fora de l'ordenament jurídic. Llavors sí que aquí no tindria cap dubte en emetre una opinió al respecte, però no estem fora de lo que permet el codi. Aquí el problema està és que al moment de valorar si és que hi ha mantenir-la o no, aquí el jutge d'instrucció doncs, ha optat per unes condicions que posteriorment hem vist que no es donaven. Només és això, però és el judici de valors, no és una altra cosa que això. No estem fora de l'ordenament jurídic.
Jo crec jo sí que estic fora de tot el que és el dret, perquè no sóc una professional del dret com ho ets tu, però em quedo amb algunes paraules que de magistrats que he conegut i que han sigut amics i tal fora d'aquí, i que sempre em deien el mateix, no? que hi ha casos que són fàcils de poder-los jutjar, perquè són són coses molt, molt, molt fàcils de veure, no? I qualsevol persona, més o menys amb sentit comú, ho pot valorar. I que hi ha altres casos que, evidentment, que són molt més difícils, i que aquí és on es necessita molta haver passat per una facultat de dret, no? Per saber i tenir experiència, no solament la facultat, sinó l'experiència per poder juzgar. Però també em deien que el jutge, evidentment, té l'eina, les eines és el dret, però aquestes eines també s'han de saber aplicar, perquè moltes vegades no són les mateixes en una situació com una altra. Hi ha diversos factors i que no és tan fàcil, i que no és tan fàcil, no? A partir d'aquí, recordar què és la idea que tenim a l'Institut de Drets Humans, no? Per què tenim aquesta idea de que els nanos els hem de treballar amb ells i educar-los amb diverses nocions que estan escrites en tota la Declaració dels Drets Humans. Els nens la coneixen, la declaració, perfectament, i molts, els més llestos, saben els articles. Una cosa és saber-ho i l'altra cosa és portar-ho a la vida real, al dia a dia. I això és el que ens interessa, anar formant totes aquestes noves generacions amb coses bàsiques com són, doncs, el respecte, com és la tolerància, com és aquest any, per exemple, es treballarà sobre el que són les discriminacions i tipificar-les i per què hi ha unes discriminacions que són més evidents en el nostre país que unes altres, quins són els motius, com es pot solventar. Jo crec el que deia abans, no? I des d'un punt de vista de cada un de nosaltres, no veure sempre juzgar amb una persona abans de tenir tots els elements de judici, i dic a Vox Populi, no és el que fa la batllia, però parlo de la gent en general, de cada un de nosaltres, i també que està molt, molt instal·lat, molt arrelat en la nostra manera de fer, de creure que aquella persona, abans de que hagi sigut jutjada, ja se la culpabilitza, no? Perquè si alguna cosa ha fet, s'haurà d'esperar a que es provi tot això, no ho sé. Però i en aquest cas és que ha sigut molt flagrant entre el que ha sortit a la premsa i la gent s'ha posicionat cap a un cantó o un altre, la societat en general, no? I això ens ha de fer el que deia, torno a repetir, hem de reflexionar abans de parlar i abans de posar-li el dit a l'ull, al veí.
Lògicament, en aquests casos, i no només en aquests casos, en d'altres, potser doncs, hi ha aquest judici paral·lel, sí, no? Que sempre hi ha els judicis socials.
I més amb aquest, que ha sigut un cas molt, molt, molt mediatitzat, amb moltes persones intervinents, vull dir, i cada dia tenim pràcticament cada setmana o cada 15 dies tenim un fet nou relacionat amb BPA, ja sigui perquè sobre una altra instrucció paral·lela, ja sigui perquè s'han descobert altres fets, ja pel que sigui, al nivell mediàtic està tota la població a sobre del tema BPA, amb la qual lògicament tothom ja ha emès no un veredicte, no m'atreveixo a dir-ho, però sí una opinió sobre el que ha succeït. Sí, està claríssim.
I que va canviant també en funció del temps, no? Dius, sí, perquè moltes vegades, evident, et falten elements de judici, però hi ha persones que encara que els hi faltin els elements de judici, vull dir, tenen un esperit molt de criticar el veí i van anar per totes a la persona que està al punt de mirar.
Patrícia, digues.
Però paral·lelament, l'òrgan judicial, l'òrgan instructor o el que realment ha de dictar una resolució sobre l'assumpte, no s'ha de deixar influenciar pel sistema mediàtic. Pot estar una mica al corrent, perquè òbviament tard o d'hora t'arriben doncs els inputs d'aquí i d'allà, però la resolució primer ha d'estar correctament motivada i raonada en el dret i en els fets que s'han pogut instruir i si s'han d'aplicar o no atenuants, agreujants o tot el que sigui per acabar veient si sí o no hi ha culpabilitat i si sí o no hi ha una pena a aplicar. Vull dir, la societat pot fer molt soroll, és veritat que pot influenciar moltíssim l'alarma social, les conseqüències del fet en la societat, és bàsic, però alhora el bon instructor, el bon jutge, és paral·lel a tot això, no té per què estar directament lligat per l'opinió pública, això està clar.
Et volia preguntar ràpidament, Elisa, tu deus haver vist que s'han vulnerat drets humans en aquest procés fins al punt en què estem ara.
Jo crec que sí, que ja et dic, la presumpció d'innocència és, ha de ser, no sé, ha de ser
la base
de sempre, no? I moltes vegades dona la sensació de que això no és així, per lo que sigui, però això no és així, o que costa, o per lo que sigui, o perquè els elements que hi ha sobre la taula en un moment determinat, pues es veuen que són suficientment greus per aquella persona inculpar-la. Però més enllà d'això, pues hi ha aquesta detenció, aquest arrest
domiciliari.
No, aquesta detenció provisional. Digui el que digui la llei, que estic d'acord amb el que diu. El que pot, fins on pot anar, torno a dir que el jutge o magistrat ha de saber interpretar moltes vegades amb tots els elements que té totes l'ordenament jurídic, no? I no deixar de banda una qüestió tan bàsica com és també la humanitat, no? Això també és important recordar-ho, perquè si no seria molt fàcil amb un ordenador, tindries totes les lleis i tots els articles i tal i qual, tu poses tots els fets i et sortiria automàticament, et podria sortir la conclusió final, no? Però què passa? Que no, que necessitem, a part de per juzgar amb una persona necessites molts elements i necessites estar segur de moltes coses. Deixar això penjat durant un temps massa llarg, pues té unes conseqüències per la persona que està passant, que està a la presó, psicològiques importants, i per la família, torno a repetir, també. I això és el que s'ha de pensar abans de...
Sí, però hem de tenir present una cosa. Només un petit apunt. En matèria de punibilitat, la societat també en si és més reàrcia a crear, a culpabilitzar delictes econòmics que altres tipus de delictes, com serien els delictes contra la salut pública, els quals sí que la gent, doncs, en matèria d'estupefaents i tot això, l'ús de la pena de presó preventiva i la pena de presó després sentenciada com a pena a complir, es fa molt més a Andorra que en matèria de delictes econòmics. També hem de fer aquest apunt, i potser aquest és el primer cas en què tenim un delicte econòmic amb pena de presó tan llarga.
Noies, hem de marxar.
Preventiva.
Ho hem de deixar aquí, però de ben segur que continuem parlant d'aquesta qüestió, perquè es posa, si ho podem dir així, punt final a un capítol, però continua doncs, havent-hi contingut en la qüestió. Patrícia, Elisa, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu, Montse.
Gràcies.
Ho deixem aquí, tornem demà dimecres a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda. Adéu-siau.